Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4, sintonia de Ràdio Maricel. Encetem una nova edició del Temps de Descompte, la d'avui dilluns, 16 de novembre de 2015. Potser més d'un, hores d'ara, es deu estar fregant els ulls. Això no és cap broma. El Sobrense lidera la classificació del grup 2 de Primera Catalana i això és possible gràcies, en part, a la victòria d'ahir en Posta per 0-1. Gol de Marcos García al minut 65 i actuació gairebé d'excel·lent, notabilíssima, del porter Nito. Clau també per entendre el triomf d'ahir en Posta, com dèiem, per aquest 0-1. Un Sobrense que és més a prop de l'objectiu d'arribar als 42, 43, 44 punts. Una puntuació que li permetrà doncs, la permanència. Hem de ser doncs, precavuts, com es diu en aquests casos. Ens permetran també una petita llicència, una petita broma. A dia d'avui, és cert que el Sobrense està més a prop de tercera divisió. Dades que expliquen també aquest bon moment del Sobrense i aquest liderat. Porta 3 jornades sense encaixar cap gol, i això és importantíssim. 3 jornades consecutives amb la porteria a 0, degut en part també, com dèiem, a les grans actuacions de Nito. En parlarem d'aquí uns moments, però hem de parlar també de la tercera catalana, del Sitges, que suma el seu 6è triomf consecutiu. Va guanyar dissabte 3-1 a la Granada i afronta ara el repte de seguir sumant aquest proper cap de setmana al camp del Montserrat i Igualada, un dels equips més en forma i candidat, com el mateix Sitges, a l'ascens de categoria. Repassarem tot el gruix de la jornada futbolística d'aquest cap de setmana. Altres qüestions que destacarem, doncs, per exemple, que en patinatge artístic hi ha 2 noms propis que cal consignar. Totes dues patinadores del patinatge artístic Sitges. Victòria Marín, que ha estat sotscampiona de la Copa Catalana d'Iniciació en categoria Iniciació C. I un altre nom, el d'Ariadna Formatger, que ha estat tercera classificada de la Copa Catalana, en aquest cas de la categoria Iniciació A. Per tant, segueixen els magnífics resultats d'aquestes joves patinadores del patinatge artístic Sitges. Altres qüestions també a destacar, per exemple, el triomf del Sènior B del Club Patí Sitges ahir a la pista del Breda per 6-7. Segona victòria consecutiva, un petit respir per aquest Sènior B del Club Patí Sitges. De tot plegat, en comencem a parlar des d'ara fins a les 5. Xivarri que escolten era els vestidors del camp d'en Posta, vora les 7 de la tarda, instants després que el Sobrense aconseguís sumar 3 punts que el converteixen en l'actual líder del grup segon de la Primera Catalana. Qui ho havia de dir? Que passades i transcorregudes 11 jornades del campionat, el Sobrense, el conjunt d'en Josu Julián, lideraria la classificació. Sí, amb els mateixos punts que tenen equips com la Rapitenca o com el Terrassa, però, clar, veure el Sobrense manant a la classificació, què volen que els digui? Fa molta patxoca. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Los más viejos del lugar, com es diu en aquests casos, eh? Sí, perquè sí. Los más viejos tampoc han vist el Sobrense jugar en Primera Catalana.
Ni el Sobrense ni a cap equip de Sitges.
És cert.
El Sobrense és el primer equip que juga a la Primera Catalana i com ho està fent, no? Sí, és molt important el que ha fet el Sobrense, perquè doncs, jo feia un comentari que no havia disfrutat mai tant del futbol d'aquesta categoria com estic disfrutant ara amb el Sobrense. Primer, perquè no havia vist jugar mai a cap equip de Sitges amb la Primera Catalana, i aquest any sí, aquest any tenim el Sobrense.
Victòria 0-1 al camp de l'Amposta. Una Amposta que no està passant per el seu millor moment, és cert, però veus jugant ahir a l'Amposta i penses, ostres, no pot ser que aquest equip doncs, vagi com vagi a la classificació, amb la part baixa, ve d'encaixar 10 gols, 11 amb el d'ahir en els 3 últims partits. En fi, és un dels molts bons equips que té aquest grup 2 de la primera catalana, però al davant tenia el Sobrense, i el Sobrense és com aquella piconadora, eh? Va fent, i quan troba el seu moment, doncs te la fa. I ahir el gol de Marcos García, un Marcos García que com la resta dels seus companys doncs, va estar extraordinari, com extraordinari també va estar Nito, salvant doncs, amb les seves magnífiques intervencions i evitant que l'Amposta marqués algun gol en la tarda d'ahir. En fi, són unes quantes dades que ara els explicarem per entendre aquesta victòria del Sobrense, com dèiem, 0-1 al camp de l'Amposta. Abans, però, repassem tots els resultats i com queda la classificació. Doncs els resultats d'aquesta jornada, última ja, abans del cap de setmana que ve, doncs han estat els següents. Igualada 3, Lleida B1, Redis 0, Viladecans 1, Terrassa 1, Balaguer 0. Compte que amb la d'ahir el Balaguer ja encaixa 3 derrotes consecutives. Sant Boià 1, Vistalegre 1, Castelldefels 2, Sant Ildefons 1, Alcallà 2, Rapitenca 3, Vilaseca 1, Torredembarra 0, Vilanova 1, Jesús i Maria en 0 i el ja comentat Amposta en 0, Sobrense 1. Sobrense líder, 21 punts, els mateixos que la Rapitenca i el Terrassa 1906. Amb 20 punts trobem el Sant Boià. Castelldefels i Igualada en sumen 19, Vilanova 18, els mateixos que Vilaseca, Jesús i Maria i Balaguer. El Lleida B en suma 17, 16 per Viladecans, 14 per Vistalegre, 11 per Sant Ildefons, 10 l'Amposta, que és quart per la cua, i tanquen la classificació amb el Catllà amb 5, el Redis amb 4 i el Torredembarra amb 2. Vista la classificació i com s'han produït els resultats en aquesta última jornada, la número 11, Toni, el denominador comú continua sent igualtat.
Molta, molta igualtat.
Màxima.
Sí, màxima. És que ho parlàvem, n'hi ha un equip, qualsevol equip perd un parell de setmanes i se'n va a baix.
Pensa, és una dada que ahir doncs, comentàvem tot tornant d'Amposta, que el dia que el Sobrense Pere Balaguer, el Sobrense aquella jornada estava a 8 punts del Balaguer. Les tornes han canviat. Totalment. El Sobrense ara li treu doncs 3 punts al Balaguer.
Totalment, totalment. Sí, sí. Clar, és que el Balaguer ara per ara és un dels equips de dalt que més partit ha perdut ja. Uh-huh. Perquè de fet no, porta 3 derrotes consecutives.
Doncs són les 3 derrotes que porta.
I el Sobrense tan sol ha perdut 2 partits. Uh-huh. Que ha perdut menys partits que el
com la Rapitenca i com el Terrassa. Són els equips que encapçalen la classificació i que han perdut 2 partits. L'únic equip que només té una derrota és el Sant Boià.
Sí, Sant Boià té més empats.
Té més empats, és cert.
Té més empats, tan sol té una derrota i un altre de los equips que costa 3 derrotes, que té 2, perquè una se la van fotre als despatxos, és el Vilanova.
És el Vilanova, sí senyor. Està amb tres derrotes i amb 18 punts. Per tant, com dèiem, està tot tan apretat.
Molt apretat, molt apretat. Però bé, dintre de que està tot tan ajustadet, clar, el més important és que el Sobrense està fent la feina, està sumant. És que, clar, no li donem importància, potser la que es mereix, però és que el Sobrense, de 6 punts possible a camp contrari, ha sumat 4. Uh-huh. I compta quins camps ha sumat aquests 4.
Sí, sí, Lleida B i Amposta. Sí que no són ara mateix dos dels equips que estan a la part alta, però en qualsevol cas són dos excel·lents equips.
El Lleida estarà.
Sí, sí.
No estarà.
I l'Amposta jo crec que se'n sortirà.
I l'Amposta començarà a pujar.
Vist el que vàrem veure ahir, jo crec i vull pensar que aquest equip, vaja, a no ser que entri en una dinàmica molt més negativa de la que tenen ara, jo crec que ho salvaran. Crec.
Sí. Jo també, perquè tenen en compte que ja n'hi han 3 equips que estan pràcticament desquiciats. Com és el Reis, com és el Torredembarra
i el Callà.
I el Callà.
Sí, sí, estan, són els que estan més allunyats en quant a puntuació, és evident.
Aquests estan molt malament. Per molt que doncs, pussin i bassin, són dos equips més que poden perdre la categoria. Per això t'he dit que tres ja estan totalment desquiciats, per lo que estic veient, no? I per el plan que porten. Portem 11 jornades, ja ara anirem per la dotzena, no? Uh-huh. I lo significant és això, no? Que el Sobirense està dalt del tot, que el Sobirense doncs, en tres jornades no ha encaixat cap gol, que és l'equip defensivament millor treballat i que és l'equip que està donant bon resultat, perquè estem parlant del Vilanova, que ha guanyat dos partits consecutius, però ha guanyat a casa. Però és que el Sobirense ha tret 4 punts a Can Contrari.
Sí, 4 de 6 possible en aquests dos últims desplaçaments que ha realitzat de manera consecutiva. Com a mínim, diumenge que ve, doncs estalviarà un bon grapat de quilòmetres. En rep l'Igualada. Compte, Toni, també amb aquest Igualada, que serà un rival duríssim.
Molt dur, molt dur. I està en el millor moment ara l'Igualada, perquè sí, sí, ha anat de menys a més. Uh-huh. El que passa que doncs, juga el Municipal d'Aiguador. Jo estic convençut que l'Igualada aquí s'ofegarà totalment i que el Sobirense, fent el seu futbol, acabarà guanyant a l'Igualada. Estic convençut perquè el Sobirense tan sol ha perdut un partit, potser davant de l'equip que més símil té amb el Sobirense, uh-huh, i que està més acostumat a jugar a camp petit, com és el Jesús i Maria, que ahir, tot i perdre 1-0 a Vilanova, doncs se'l va posar al Vilanova per corbata.
Molt difícil.
Perquè va patir moltíssim el Vilanova ahir.
No hi haurà cap equip que se salvi del patiment, i el Sobirense ahir va patir, sobretot els primers 20 minuts. L'emposta va sortir molt fort, un Sobirense que presentava dues novetats en l'onze inicial, una per, doncs, o les dues, evidentment, per circumstàncies obligades, no? Capa va jugar de central, fent parella amb Edgar, degut a l'absència per sanció d'Alberto, i a lateral esquerra, aquesta sí que podria ser una novetat més destacada, la de Pablo Castells, un Pablo Castells que, com la resta dels companys, seria injust doncs, destacar algú per damunt de la resta, potser Nito, perquè evidentment doncs, va fer 4-5 intervencions de molt meritòries i va evitar doncs, que l'emposta marqués un gol. Doncs Pablo Castells, molt bé, en funcions defensives, al lateral esquerre, i com destacava el Josu, no?, a l'acabar el partit. Clar, comptem que el Pablo feia molts partits que no jugava.
No.
Per tant, no tenia el ritme, com es diu, de la competició, no?
Sí, no, però el que passa és que és un jugador que quan surts un minut, doncs està com a l'equip, no? Vull dir que surt amb frescura i és un jugador doncs, que ho dona tot. I doncs a tenir, clar, sortir amb l'11 titular, jo s'ho agrada molt veure el Pablo de lateral. I de fet cada vegada que surt el Pablo de lateral és un canvi natural que fa ja per donar-li minuts al Pablo i d'aquesta manera doncs, donar frescura a la defensa, lo fa molt bé, uh-huh, el Pablo.
I els jugadors que van sortir de refresc a la segona part, jugadors com Àlex Villagordo, com Martí Ferret, com Joey, doncs van entendre perfectament la situació de l'equip en aquells moments. L'equip ja anava guanyant 0-1 i, repeteixo, es van saber adaptar molt bé a la circumstància d'aquell moment, no? D'estar en els minuts finals, de saber aguantar que l'emposta no t'arribi en perill a la porteria. En fi, un partit que va començar amb, ja et dic, amb l'emposta, allò com es diu, una mica amb l'efecte gasosa, no? Abocats buscant la porteria de Nito, tot i que als 30 segons Geri disposa ja de la primera gran ocasió, un xut que va sortir llepant, però llepant literalment el travesser. Va ser un avís ja, com es diu, aviso a navegantes. L'emposta, doncs sí, va tenir les seves aproximacions, però Nito, en la majoria de vegades, va evitar, com dèiem, que l'emposta s'avancés al marcador. 0-0 a la fi de la primera meitat, segona part més moguda, sobretot en el primer quart d'hora, perquè és quan l'emposta gaudeix de les millors ocasions. Dues, minuts 50-52, ben resoltes per Nito, una molt difícil perquè el bot de la pilota li bota la pilota tot just gairebé davant, a menys d'un metre. Després una jugada en què Isaac Becerra, el golejador de l'emposta, doncs, per velocitat es planta gairebé sol davant de porteria. Nito està molt més ràpid, surt i impedeix doncs, que Becerra impacti amb la pilota. I l'última, la més clara, evidentment, i amb aquell puntet de sort, la pilota al pal. Aquest és el minut 54. I al minut 65, doncs, arriba el gol de Marcos García, un xut amb l'esquerra, que va sorprendre amb el porter de l'Amposta, 0-1, tot i que abans Didac havia tingut una claríssima ocasió en una acció de contracop. Va rebre una molt bona passada de Geri. Didac, tot sol davant del porter, doncs no va estar encertat en aquests metres finals. Un Sobrense que sí, hagués pogut doncs acabar de definir i de matar el partit jugant al contracop, perquè l'Amposta ja estava decididament abocat al camp del Sobrense, i el Sobrense, per poc afinat que estés jugant, repeteixo, a la contra, no es podria acabar liquidant el partit. Al final no va ser així, 0-1, patiment, doncs, perquè evidentment podies pensar que l'Amposta en qualsevol acció doncs et podia empatar el maig. L'àrbitre que va embogir una miqueta, si se'm permet l'expressió, ensenyant moltes targetes als jugadors del Sobrense, em sembla que van ser 7 en total, que van veure els jugadors del Sobrense, per 3, només 2 o 3 de l'Amposta. Bé, un triomf de prestigi, també, com es diu en aquests casos.
Sí, sí, totalment d'acord, de molt prestigi, perquè és un camp molt complicat, amb un equip molt necessitat,
sí, sí.
I amb un equip que, com ho dèiem, canviava l'entrenador i alguna cosa tenia que canviar.
Sí, sí, comentaven aficionats d'Amposta que els estava agradant molt el seu equip, que no havien vist jugar l'Amposta tan alegre i tan a l'atac com ho havia fet ahir. També comentaven, perquè clar, un està allà a prop i escolta moltes coses, no? Que l'entrenador del Sobrense era molt valent al sortir amb tres jugadors ofensius, no? Com són Geri, Edu i Didac. En fi, que el partit d'ahir va ser maco, va ser vibrant, molt igualat, com acostuma a succeir últimament. I en fi, aquesta victòria molt celebrada, com han escoltat abans els vestidors, i que després, una miqueta amb la tranquil·litat de que els minuts ja han passat, havíem d'analitzar amb serenor amb el tècnic Josu Julián, que ens deia això.
Sí, òbviament, imagina, hem guanyat en un camp centenari, amb un club que té molta història darrere, amb una tribuna plena de gent, amb un equip que ens ha apretat, i mira, i de rebot ens diuen que ens posem líders de Primera Catalana, doncs, bueno, com deien al vestidor, això no s'ho treu ningú, no és l'objectiu, però òbviament això no s'ho treu ningú, i la veritat és que avui, home, és una setmana per disfrutar. Ja veurem si dura una o més setmanes, però és per disfrutar, sense oblidar quin és l'objectiu final, que és arribar a salvar la categoria el més ràpid possible, però és per disfrutar-ho, òbviament.
Tenint en compte quins són els vostres objectius, però en el moment actual, has tingut aquella sensació a vegades que dius, estic somiant?
No, somiar no, perquè sé el que costa i sé les hores de treball que porta això, i també sé l'equip que tinc, que pot competir amb tothom, i avui ho he tornat a demostrar. Hi ha hagut moments que sí que hem patit, però bueno, és normal patir. Si no patim aquí a Camp de l'Amposta, no seríem un equip de Primera Catalana. I ja et dic, hem tingut les nostres ocasions i així ha sigut. Ells no les han fet, el Nito ha estat un altre cop perfecte, i nosaltres hem tingut 3 o 4 i hem ficat una. El futbol a vegades té, a vegades no, el futbol té això sempre, que el que està més encertat i està més regular al partit normalment és el que guanya.
Del partit, Josu, contràriament al que havíem vist en aquests dos últims, és a dir, amb el de la Rapitenca i el de Lleida, avui ha sigut una mica diferent, no? Ells s'han sortit molt forts, allò que es diu l'efecte gasosa, no? Sorense ha sabut parar aquesta força, aquesta empenta.
Sí, bueno, nosaltres ja sabíem que avui l'Amposta sortiria fort, perquè bueno, en totes les circumstàncies que té, de canvi d'entrenador, suposo que els jugadors doncs volen demostrar, intentar que la situació canviï, i ja sabíem que sortirien a per totes. Bueno, sí que és cert que nosaltres hi ha hagut un moment a la primera part que no hem estat encertats en la col·locació del camp, però en cap moment s'ha vist un equip desfet i hem aguantat, com sempre, aquestes empentes de l'Amposta, i crec que la segona part hem estat, no diria còmodes, perquè còmodes tampoc, però bastant ben ficats al camp, i de fet hem sortit, a part del gol, hem sortit, diria jo, 3-4 contres molt clares, que si estem una miqueta més eficients a l'última passada ens plantem sols al porter. no ha sigut així, ens ha tocat patir fins l'últim segon, doncs bueno.
I aquell puntet de sort també, evidentment.
Sí, sort, falta, eh? Sí, bueno, el pal que li torna sí. El Lito, sí, òbviament, però crec que ells també han tingut sort, perquè si el segon 30 el Geri sí, normalment aquesta la fa i avui no l'ha fet, i un xut del Martí que se li ha quedat botant al punt de penal, i la sort, sí, però vull dir, al final el resultat és el que és, ells no han ficat cap, l'han tirat al pal i el pal és fora, i nosaltres l'hem fet dintre, llavors... és el que toca, és el resultat, i el dia que a favor és la leche, i el dia que va en contra, doncs òbviament te'n vas trist, però avui ens ha tocat de cara, doncs a disfrutar-ho.
Avui no hi era Alberto, però surt Capa. No hi era Marcos, bueno, que estava a la banqueta, però ha sortit un Pablo coafet de nassos.
Sí. No, és el que té aquest equip, que tots els jugadors tenen nivell per jugar aquí, i que ho han tornat a demostrar avui. El Cap aportava 3 o 4 setmanes sense poder jugar per lesió, i crec que ha estat molt bé. El Pablo portava no sé quant temps sense competir un partit sencer a Primera Catalana, i em sembla que ha estat, si no de 10, de 11, sí, perfecte. I la resta de jugadors, el Cerdà també ha sortit, el Villa ha sortit, el que li ha tocat i ens ha donat molt d'equilibri, el Martí ha estat encertat, tots ens han ajudat, tots. Llavors, això és de tots, i quan vas líder és de tots, i quan perds també és de tots. Doncs mira, avui ha tocat a uns altres, però a l'equip és el mateix, o sigui que és la idea.
Ara és allò que dèiem, no? que toca disfrutar-ho, i el vestidor ara estava doncs, cantant alegre, que és el que toca, evidentment. No cada dia és líder de Primera Catalana, però bé, això és un no parar. Ara diumenge que ve, l'Igualada.
Sí, òbviament, però bueno, el que sempre diem, intentem disfrutar-ho avui, intentar demà disfrutar una miqueta, malgrat que estarem pensant en l'Igualada, però bueno, això no ens ho treu ningú, sense deixar de mirar el diumenge que ve, de preparar bé el partit, que serà un partit un altre cop molt difícil, estan siguent tots, però bueno, que a partir d'ara seran, si no igual difícils, més, perquè òbviament ara ja ningú li és una sorpresa que el Sobrense pugui competir un partit, llavors els rivals suposo que si ja ens estudiaven, igual ens estudien una miqueta més. Bueno, tot això és bo, i intentarem fer un altre partit complet, intentarem treure els 3 punts amb l'Igualada.
Josu, s'ha parlat de la possible incorporació de Gerard Boira a l'equip. Com està el tema? Què hi ha de cert? Serà efectiu en breu? Com està la situació?
El Gerard Boira està entrenant amb nosaltres els dies que pot, i he parlat amb ell que quan ell es trobi còmode, quan ell se senti amb forces de tornar a competir, té les portes obertes, i òbviament un jugador d'aquesta qualitat no cal que diem que òbviament si podem l'incorporarem, però a partir d'aquí decideix ell, sense pressa, i ell ens ha dit que prefereix entrenar uns dies per posar-se a to, i a partir d'aquí, quan estigui bé, decidirà. El dia que digui jo s'ho vull fitxar, doncs li farem fitxa i serà un mes, i a partir d'aquí li tocarà pencar com a la resta.
Quatre i 27, doncs això, li preguntàvem a Josu Julián sobre la situació de Gerard Boira. Ja ens havia arribat que Gerard Boira feia dies que estava entrenant amb el Sobrense. De moment, doncs, com han pogut escoltar, el jugador seguirà entrenant, i fins que ell no cregui més o menys que està a punt per ja incorporar-se de ple dret, com es diu, doncs serà un fitxatge, en el cas de produir-se, Toni, també molt bo per al Sobrense.
Serà un fitxatge d'hivern, no?
Sí, del mercat d'hivern, sí senyor.
Mercat
sí,
senyor. Home, serà molt bo, i a més, home, si ve la segona volta o ve abans de la segona volta, és una incorporació que pot anar molt bé per afrontar aquesta segona volta.
Sí, que serà, si cal, un pèl més dura que no pas aquesta primera.
Sí, perquè la segona volta es coneix a tothom, sí. Ja és diferent.
Els objectius queden més delimitats, sabrem qui lluita per estar dalt, i sabrem qui lluita per no baixar, perquè
en poden baixar tranquil·lament 5-6, sí. Per tant, haurem d'estar molt, molt, molt al cas de quina és la situació de tots i cadascun dels rivals en aquest cas.
Sí, per això canviarà molt, no? La segona volta ja serà totalment diferent, aquí ja serà vida i mort per a molts, i lluita, no? Però bé, home, si tu tens una incorporació de luxe com és Gerard Boira, el segurament se li pot anar com a ell al dit,
Per cert, he rebatejat Becerra, el jugador, el dorsal número 9 de l'Amposta, li he dit Isaac Becerra, no, és Josep Becerra. Què li queda al Sobrense abans de festes per cloure aquest 2015? Doncs, ho dic així molt ràpidament, rep l'Igualada, va al Catllà, rep el Castelldefels i tancarà aquest 2015, fantàstic, sens dubte, per al Sobrense jugant a Vilaseca.
Sí. Serà l'últim partit de l'any, Vilaseca.
Un rival que ja va jugar aquí a l'estiu,
Lo coneixem aquí.
Rival a les semifinals de la Copa Catalunya Amateur.
Té molt bons jugadors.
Empatadors, sí. Recordaran aquella eliminatòria, sí, que es va haver de resoldre els penals.
Penals.
Nito,
Sí, va ser Sant Nito una altra vegada, És la gran referència, no?, de la porteria del Sobrense, Nito. Allà ja va demostrar que era un molt bon porter, que para penals i que ho para tot.
Doncs això és el que li queda al Sobrense, però pas a pas, poc a poc, bona lletra, diumenge a les 5, l'Igualada, un altre dels grans rivals de la categoria. 4 i... dos quarts de 5, en punt. Doncs vinga, seguim endavant per abordar ja l'actualitat de la tercera catalana. Hem de repassar ja els marcadors d'aquesta 11a jornada, que han estat el Sitges 3, la Granada 1, el Castellbí 1, Sant Cugat 3, el Cubelles 5, Martorell B 0, Martinenca 1, Olivella 1, Carme 1, Anoia 4, Molanta 1, Montserrat Igualada 5, Calaf 1, Riudevitlles 0, Joventut Ribetana 5, Piera 5, resultat aquest espectacular, i el Fàtima 1, la Múnia 4. El Calaf es col·loca primer amb 26 punts. Amb 25 punts tenim el Montserrat, Igualada i el Cubelles. El Martorell B baixa fins a la quarta posició amb 24. 22 per la Múnia, el Sitges, que puja un esgraó. Ara és sisè, té també 22 punts. 21 punts per la Jove Ribetana, 15 per Piera i Martinenca, 14 per la Granada i Sant Cugat, 13 per Olivella i Carme, 12 per Anoia, i a la part baixa tenim el Castellbí amb 8, Fàtima 6, Molanta 3 i Riudevitlles 2. Home, no em negaran, Toni, que també està maca aquesta tercera catalana.
Molt maca.
Almenys en els primers llocs.
Està molt maca. Està...
Equips que comencen ja a dir, jo vull ser un dels candidats a pujar a l'ascens. Ho pot ser el Sitges perfectament. Ho pot ser el Martorell B. Ho pot ser el Cubelles. El Montserrat Igualada. Per mi, aquests quatre ho són.
Sí.
Tinc els meus dubtes, potser m'equivoqui, sobre el Calaf i sobre la Múnia, que són els dos equips que estan, doncs, també en aquest pom.
Sí, jo tinc més dubtes sobre la Múnia, perquè doncs té problema a la porteria, no? I per això aquests són els problemes, no són les dubtes meves, no per l'equip, perquè té un molt bon equip, però el que passa que no té porter. I això, clar, evidentment...
Sí, és una rèmora, suposo.
Es nota moltíssim, no? El Calaf no, compta, Jo lo dono com a favorit, El Calaf és un equip que te pot fer molt de mal i, de fet, ha anat a més i està ara en el millor moment. És un equip que al seu camp és molt complicat i, a camp contrari, treu molt de punts.
Toni, que em dius d'aquest 5-0 del Cubelles amb el Martorell B?
Que està en un gran moment, el Cubelles. El Cubelles, al final, ha aconseguit, doncs, el seu entrenador, amb molt de sacrifici i esforç, fer un equip equilibrat, amb molta joventut, perquè té un mig del camp molt jove, Té una defensa més veterana, té un mig del camp molt jove i té una línia d'atac que fa gols hasta amb l'orella, no?
Sí, sí.
Francesc Medina està el seu millor moment, el Cristian Laguna en aquesta tercera que l'han va sobrat, i el Adrià Robert, compta amb aquest jugador. Jo fa molt de temps que segueixo a l'Adrià Robert. L'Adrià Robert és un tros de jugador que pot jugar en categories molt més altes.
Doncs per un bon moment, sens dubte, passa aquest Cubelles, i per un bon moment també està el Sitges, Toni. Dissabte vam veure un Sitges de dues cares, per això, eh?
Sí. Sitges de un bon titular.
Una millor cara, sens dubte, la primera part. Uh-huh. Ja t'he donat el titular.
Sí, bon titular, bon titular. Bon titular. Estava buscant un titular.
Això, els titulars també és un mal de cap que el Toni té cada setmana.
Estava buscant un bon titular i ja ho tinc.
Ja el tens.
Ja ho tinc, ja ho tinc. Va, doncs. Si, de totes maneres, tens tota la raó del món. Un Sitges en el
ara, que... com canvia un partit, dels primers 45 minuts als segons restants, eh?
És que imagina si canvia que quan la primera part de la Granada dèiem és un bon equip, però és pitjor que l'any passat.
A mi m'estranya una miqueta la posada en escena de la Granada.
De la Granada.
Futbolísticament parlant.
Per això. I dèiem això, el comentari nostre era això. Bon equip, però és pitjor que l'any passat. L'any passat era millor equip. En canvi, a la segona part van dir, aquest és la Granada.
Sí, sí, que més coneixem. Que més s'acosta al bon equip que vam veure sobretot la temporada passada.
Intentava molt tocar la pilota. Se le veia que és un molt bon equip, tan sol de tocar en un camp tan petit com és el Municipal. La segona part molt bona de la Granada, però ressaltar la primera part del Sitges. El Sitges va a la primera part amb un 5-0, Pitu, no passa res.
És cert, està mirant ara la classificació de la Granada, bé, està en una posició... doncs bastant còmode al mig de la taula. El Sitges, doncs sí, com deies, hagués pogut sortir de la primera part amb un marcador veritablement més avoltat que no sí. Passa el 2-0, gols que per cert van ser obra d'Àlex Morillas, un més al Sarró, i de Marc González, un Marc González que va acabar el partit anotant dos gols, el tercer el que ja atorgava la tranquil·litat gràcies a un penal a la part final del maig. Però Sitges que sí, que va crear, que va arribar amb facilitat a la primera part, sort va tenir la Granada del seu porter, que els va evitar doncs, un bon descosit, i a la segona el que dèiem, no? Un Sitges que arribava tard a la pressió, que no es trobava còmode, que fins i tot va fer un passet endarrere, suposo conscient que no estava tan fresc, no? ni d'idees ni físicament.
Sí, és que el Sitges va sortir molt fort i va sortir amb una pressió adelantada, no? Una pressió realment més allà del mig del camp. I en seguida tenia la pilota. Clar, això va passar factura perquè a la segona part el Sitges això va notar moltíssim. Va donant un pas enrere, sinó dos o tres passets enrere, i això lo va aprofitar molt bé la Granada. Se'l va començar a creure i al final dos va començar a jugar com sap jugar la Granada i va posar moltes dificultats als Sitges. A veure, si veies el partit i les sensacions que te dona els Sitges, jo en cap moment vaig pensar que el Sitges acabaria empatant o perdent, perquè jo sabia que el Sitges tindria alguna...
Era qüestió de fer el tercer.
I va tenir opcions també per a fer-lo, i al final va ser de penal, però va aconseguir marcar el tercer.
Vinga, anem a escoltar el que deia Manel Rodríguez després d'aquesta victòria, en aquest partit de dues parts.
Penso que dues parts claríssimes. La primera, el millor que hem fet des que estic jo aquí, en diferència, hem utilitzat i hem fet tot el que treballem, el que parlem, ho hem fet tot bé, la pressió, la transició, els canvis d'orientació, el replegament ràpid, ho hem fet tot bé. Ha sigut espectacular veure l'equip, a mi almenys m'ho ha semblat. Però jo penso que el desgast físic ha sigut tan gran que a la segona part no arribàvem. I això ens ha costat. Hem volgut fer el mateix i no ens hauríem d'haver recollit més a l'equip a darrere i sortir més al contraatac perquè no arribàvem a la pressió, no arribàvem. I això ha fet que ells, que és un equip que la toca bé, doncs es trobés amb la pilota i bueno, no és que ens hagin generat molts problemes, però algun ull, algun ai, i bueno, i com les ocasions que hem tingut no hem aprofitat ni la meitat, diria jo, doncs al final aquest tercer gol ens ha tranquil·litzat a tots una mica, però semblava que podíem arribar a patir una mica. Tampoc és que hàgim patit gaire. També s'ha de dir que tots els partits no podem guanyar 4-5-0, perquè clar, sembla que si no guanyem 4-0 ja no val. És un bon rival i ens ha posat les coses complicades, tot i que quan hem estat bé realment s'ha vist molt superat.
Ho atribueixes, com dius, a un problema físic?
Sí, sí, total. O sigui, no és que ho atribueixi, és que... des de fora es veia a l'equip, no, sobretot al mig del camp hem perdut la pressió perquè no arribava, i llavors en vez d'ajuntar-nos hem volgut seguir apretant, però no podíem, no arribàvem, ens ha faltat aquell punt per poder acabar el partit al ritme que hem començat. Clar, si la primera part fas 4, doncs s'acaba el partit, però no els hem fet, ells han fet un gol tonto, però han fet un gol, i això doncs ha fet que el partit, que en un primer moment semblava un partit guanyat, doncs es pogués posar en cert perill. Jo penso que tampoc hem patit gaire, però bueno, el patir menys, sí que...
Potser el problema, entre cometes, és no haver matat el partit a la primera part. L'equip ha disposat... Ha acabat 2-0 la primera part, però si s'acaba 4, tampoc passa res.
No, és el que et dic. Clar, el resultat ens hauria ajudat.
Ens ha ajudat, clar.
Però el 2-0 és un resultat incòmode, perquè... amb un gol ells es fiquen al partit...
Diuen que és el pitjor resultat,
sí,
de tots.
I si tu no fas el tercer, no l'acabes de matar. Bueno, a mi m'ha sobrat el gol que ens han fet, sincerament. Si no ens fan aquest gol, pràcticament no haguéssim patit en absolut, i tampoc ha sigut un gol... Però bueno, és que el futbol, ja saps tu que aquestes coses passen. I sí, mira, i a vegades aquests partits no es guanyen, eh? És que, havent fet, ja et dic, per mi de lo millor que hem fet aquest. Passa que la segona part no... principal culpable jo, segurament, no hem sabut llegir el que tocava. Més que res perquè hem volgut seguir el ritme de la primera i ja no ens donaven les cames per jugar a aquest ritme.
Quan un fa un triple canvi, és que les coses no estan agradant.
Bueno, és que ha sigut canviar tot el mig del camp i l'equip recupera una mica la posició al camp. És que feia falta.
Ha debutat el Quique.
Bé. Sí, el que passa és que clar, els canvis tampoc es podia fer tots de cop, els he fet de cop, però vull dir, no es podia fer tant, no els volia fer abans, perquè tampoc sabia el que em trobaria i quina situació de partit es donaria. Però ja els últims 15-20 minuts, pensat que ja el millor per tancar el partit era canviar el mig del camp i refrescar-lo tot, i buscar una banda més tancada, amb el Gerard, no tan oberta com ha sigut a la primera part, i, bueno, i a partir d'aquí l'equip ha jugat més junt i s'han acabat els problemes. Que això ho haguéssim pogut fer el minut 1 de la segona part. Però, bueno, el resultat encara era 2-0, volies fer el tercer, l'equip s'ha trobat molt còmode a la primera part, però després no hem aguantat, el to físic no ha sigut suficient com per seguir el ritme que portàvem a la primera.
Bueno, 3 punts que sumen igual,
sí,
i la setmana que ve hi ha un rival, bé, no sé si dir... Evidentment que és un rival superior al que hem vist últimament. El Montserrat Igualada teòricament és un dels equips que ha d'estar en aquesta part alta de la classificació. Fins a quin punt serà bo treure un resultat d'allà?
Bueno, nosaltres hem d'intentar guanyar tothom. La diferència amb el Montserrat Igualada i aquests partits que venim jugant és que potser aquí ho has de proposar tot tu, i el rival una mica estàs penses del que tu fas, no? L'Igualada potser serà una mica al revés, canviarem una miqueta aquests papers i això, aviam com ho gestionem, però pot ser un punt a favor també aquest, no? Dir, bueno, el rival tindrà la pilota, proposarà més i tu pots fer un partit més còmode on no tinguis que arriscar tant, on puguis també esperar-lo una mica i buscar-li un contraatac. Tenim jugadors que amb espais són molt perillosos. És un altre concepte, un altre plantejament. El Sitges normalment és al revés, és el que té que proposar sempre per guanyar els partits davant d'un rival que en teoria és bon equip i que juga a casa seva i que vol pujar també, doncs, potser esperarem un partit en el qual canviarà una mica, que el millor no, però la sensació és que canviarà una mica les tornes, no? No,
com ells no vulguin la pilota de poc.
No, nosaltres la voldrem igual. No. Nosaltres la voldrem igual i nosaltres la intentarem jugar igual. El que passa que és evident que bueno, si ara anem a posar-se que empatem, bueno, nosaltres no som el resultat. Per tant, ells tindran que proposar i nosaltres també, però és una altra, és molt diferent. Estem plantejant els partits sempre per anar a apretar, per anar a guanyar, per anar a fer gols, per anar a fer més que el rival. Al final això no, tampoc és tan fàcil. Ara, quan tens un rival que juga de tu a tu, que evidentment és un bon equip i també té les seves dificultats, però també et dona la possibilitat de plantejar un altre tipus de partit, no? Si cal, ja veurem. Ara això és parlar per parlar, ja parlarem. La veritat és que no he pensat massa en el rival, però quan penso en el partit, penso en un camp molt gran, penso en un rival que vol la pilota, si jo recordo una miqueta aquell Sant Mauro de fa 3 anys, que ho jugaven tot, i des de darrere, bueno, és molt maco això, però també es pot contrarrestar.
Bé, ara em deia el Toni... Sí, per què no? El Sitges pot guanyar a Montserrat Igualada. Jo li he dit que no he vist el Montserrat Igualada encara. I ostres, no sé, és un partit de difícil pronòstic. Evidentment que el Sitges està capacitadíssim per sortir guanyador i vencedor d'aquest enfrontament. Però puntuar això d'entrada seria molt important, Toni.
Sí, seria importantíssim, no? Tu treus qualsevol resultat favorable, un empat pot ser molt bo, si guanya ja és la rehòstia, o la repera, però bé, és un partit complicat en el que sumar sempre és bo, perquè si tu sumes, ells no sumen tot.
No, clar, i tenint en compte que ha de ser un rival directe, doncs veurem com...
I és un equip, me dona la sensació, Pitu, que això ho tindrien que mirar pel divendres, que em sembla que l'ha guanyat tot a casa seva,
Ho mirarem.
Em sembla que l'ha guanyat tot a casa seva.
Ho mirarem.
Que el que ha perdut i ha empatat ha sigut a camp contrari.
Ara recordàvem el partit que van jugar a Cubelles, que el van perdre 5-3.
Sí, però es van col·locar amb un 0-2, Passa que, clar, ho parlàvem ara fa un moment, el Cubelles té molta arribada.
Sí.
El Cubelles, el millor que té és la línia d'atac amb quatre jugadors, com el Pere Magaña, té l'Adrià Robert, té el Cristian Laguna, té el Francesc Medina, que passa ara en el millor moment, perquè està jugant a gust, i si un jugador té qualitat, la qualitat del Francesc, i juga a gust amb aquest entrenador, doncs està molt bé tot l'equip.
Res més important que sentir-se a gust, tenir la confiança de l'entrenador, en fi, són tots aquells tòpics que vostès vulguin, però evidentment si un equip està a gust amb l'entorn, amb l'entrenador, amb el vestidor, amb els companys, després, per poca qualitat que tu tinguis...
L'hem vist amb els Sitges, un Sitges doncs, que venia de perdre partit de la manera que va perdre l'últim amb el Calaf i que porta 6 victòries consecutives.
Sí, que aviat està dit també, compte. Un Sitges que per tancar aquest 2015 li queda doncs el Montserrat Igualada, com dèiem, aquest proper diumenge, el Piera, la Múnia, també fora, i Olivella a casa. És a dir, el Sitges s'acomiadarà del 2015 rebent l'Olivella aquí a Aiguadols.
Compte amb l'Olivella, És capaç de fer lo millor i lo pitjor, Compte amb aquest Olivella. De tota manera, aquí no n'hi ha rivals fàcils.
No.
Tots posaran dificultats, El que passa que si el Sitges... Mira, i jo estic convençut que si el Sitges treu un bon resultat a Montserrat Igualada... no sé si perdrà algun partit,
Sí.
Depèn molt d'aquest partit,
Veurem.
Perquè aquí marcarà una miqueta el que pot fer el Sitges.
No sé si dir punt d'inflexió.
Serà una miqueta punt d'inflexió.
Veurem. Ràpid repàs a la quarta catalana, grup 10, bàsicament per dir que el Sobrens CB, vaja, no va tenir cap mena de problema per guanyar 0-7 al camp de l'Avinyonet, un Avinyonet doncs, que...
Havia sumat un punt.
Sí, només havia sumat un punt, per tant el Sobrense no va tenir cap problema per sumar aquests 3 punts sin refer-se de les dues últimes derrotes amb l'Hortoneng i el Can Cartró. Tot i així, clar, els de dalt continuen sense fallar, l'Hortoneng, les Cabanyes, el Ribes...
Que les Cabanyes ja ha fallat, ha empatat un partit.
Sí.
Amb el proper rival del Ribes, el Sant Sadurní.
Hortoneng líder amb 27 punts, segon les Cabanyes amb 25, Ribes amb 24, 22 per Can Cartró i el Sobrense que és 5è a dia d'avui amb 21 punts. Queda molta competició, però al Sobrense li ha restat una miqueta aquests 2 partits que ha deixat de puntuar.
Sí, però si miren la classificació és cosa de 5,
D'aquests 5 que acabo de dir?
Ja està.
Doncs aquí posem la línia.
3:15:05.
Parlàvem ara fa tot just una setmana del que va ser la primera derrota del juvenil de preferent de la Blanca Subur, recordant aquell 2-1 al camp del Marianao. I bé, ahir doncs, tampoc va haver massa fortuna amb aquí el Nou Pinsbens. El rival doncs, era el Nàstic B, El Nàstic de Tarragona B, el líder, i al final victòria ajustadeta per al conjunt tarragoní per 1-2. Isidre Gómez, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, aquest 1-2 que certifica una setmana més el liderat del conjunt tarragoní i certifica també que la Blanca encaixa una derrota més, la segona en aquest cas.
Bueno, però aviam, venia el líder i també m'han comentat que va tenir una mica... Semblava que juguessin a Tarragona.
Vaja, m'imagino.
D'ajuda per part del trio arbitral. A vegades en aquests casos no hi pots fer-hi molta cosa si no ets molt superior.
Bé, la derrota per 1-2 contra el líder, com dèiem, contra aquest Nàstic B. Hem començat per aquí i per on seguim, Isidre?
Pues seguim per una altra derrota que comença a ser dolorosa, que és la del juvenil B, que ens col·loca colistes. Vam perdre el camp de l'Igualada per 3-0. Continuem per la categoria cadet. El cadet A va perdre Pinsbens contra la Floresta A per 1-3. I el cadet B va perdre també a Pinsbens contra el Sant Boià B per 2-3. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar el camp del Viladecans per 2-3. A l'infantil B va guanyar Pinsbens a l'Òdena B per 3-2 i finalment l'infantil C va perdre contra el Ramon Sicard per 2-1. En categoria L20, a l'L20 A va guanyar 6-1 al Sant Sadurnià. A l'L20 B va empatar in extremis després d'anar perdent per 4-1 a canvi de l'ETA, 4-4. A l'L20 C va perdre al camp del Gavamar per 4-3. A l'L20 D va guanyar Pinsbens al Sant Cugat Sesgarrigues per 4-1. I finalment el Sant Cugat Sesgarrigues Blanca Sobrer es va resoldre amb un 4-3 i segons em han passat amb 7 minuts d'afegit. Fins que l'equip no va guanyar, no es va acabar el partit.
7 minuts d'afegit?
7 minuts d'afegit en un partit de l'E20. Bé. Aquí ara ja en categoria Benjamí destacarem el partidàs que va fer el Blanca Subur contra el Futbol Club Barcelona quan te va treure un meritori 2-2.
Home.
Aguantar les embranzides de tot un Barça que per ser un equip de primer any la juguen però com els àngels, aquests nens.
Com es diu en aquests casos, un puntàs, eh?
Un puntàs. Perquè dic, jo estava al costat del pare del David, sentat, i som ja unes persones veteranes amb això del futbol i ens vam posar nerviosos.
Ostres!
Ens vam posar, però allò, vam patir fins al final. Sí, que va ser un partit d'aquests trepidants que fan afició. El Benjamí B va perdre 4-1 contra la penya jove de les Roquetes. El Benjamí C es va emportar una golejada al camp del Sant Boi per 8-3. I finalment també destaquem aquesta setmana l'estreno en qüestió de guanyar partits del més petit de tots, el Blanca Suborder, que va guanyar 2-1 al Base Vilanova.
Bé, doncs una bona estrena per als més menuts.
I això és tot el que ens ha donat aquest cap de setmana.
Molt bé, 9 minuts i les 5. Isidre, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Vinga, encarem ja la recta final del temps de descompte d'aquest dilluns, 16 de novembre. Obrim plana poliesportiva. Hem de parlar també de futbol femení, dels resultats dels tres equips del Club de Futbol Sobrense. Allò pesa més la balança de les victòries que no pas de les derrotes. Victòria, doncs, molt meritòria, la que va aconseguir el primer equip femení del Sobrense, que es va imposar per 4-3 al Sant Boià, que arribava com a tercer classificat. Cert que el Sobrense venia de guanyar el seu primer partit al camp del Pallejà i, per tant, amb aquell punt de moral enfortida. Al final, com dèiem, 4-3 per les noies de José González, gràcies als gols de Marina Mata, que va fer doblet, Tati i Judit. Segona victòria consecutiva per aquest Sobrense femení, que respira una miqueta, com dèiem, a la classificació, i aconsegueix com a mínim sortir del descens. Suma 8 punts, com dèiem, és quarts per la cua, quartes en aquest cas, per tant, doncs, petit respir, com dèiem. Derrota, en canvi, de l'infantil cadet, que va perdre 6-3 al camp del Morell, i victòria de l'Aleví infantil, que es va imposar per 6-1 al Pallejà. Parlem també de la Lliga Nacional de Futbol Sala en la seva 7a jornada per consignar, bàsicament, la derrota de l'equip de l'agrupació esportiva de les Botigues de Sitges, que va perdre per 1-2 davant el club de futbol Esplais. Cert que ha tingut dos compromisos, els dos últims, amb els dos primers classificats, i els dos els ha perdut per idèntic marcador, per 1-2 o 2-1. En aquest cas, el conjunt sitgetà, com es diu en aquests casos, va donar la cara, però insuficient, com a mínim puntuar davant el club de futbol Esplais. L'agrupació, que és penúltima a la classificació, només ha sumat un punt, té aquest proper cap de setmana una bona oportunitat, sens dubte, perquè jugaran a la pista de l'Alella. L'Alella és el cué, encara no ha guanyat cap partit, per tant, com dèiem, una bona oportunitat per al conjunt de l'agrupació esportiva de les Botigues de Sitges per intentar guanyar el seu primer partit. Moment també per recordar quins han estat els resultats d'en rugby, pel que fa als equips de l'en rugby Club Sitges, el primer equip que va ajornar amb el seu partit al camp del Sant Cugat per dissabte d'aquesta setmana, és a dir, el Sènior A, que no jugarà fins dissabte que ve el partit corresponent a aquest últim cap de setmana. Sí que va jugar, en canvi, el Sènior B, en partit de la Divisió d'Honor Catalana, va perdre per 29-26 al camp del Banyoles a la primera catalana femenina. Correctiu, en aquest cas, per les noies del Rugby Club Sitges, que es van veure sorpreses per el INEF Barcelona. Van assetjar, literalment, Santa Bàrbara, guanyant per 0-60. Pel que fa a les categories inferiors, victòria de l'equip sub-16B, que va guanyar amb el Club Rub Tarragona per 34-15, derrota del sub-16A davant el Club Esportiu Universitari, davant el CEU, per 0-76, i també victòria de l'equip sub-18, que va guanyar per 50-0 al Químic. I si parlem de bàsquet, doncs home, no ha estat una bona jornada, almenys pel que fa amb els equips sèniors. Sí que, evidentment, destaquem, com ja vàrem explicar el passat divendres, la victòria del Sènior A en la Copa Catalunya, 79-72, en partit avançat que es va jugar, com recordaran, el passat dijous davant el líder, davant el Club Bàsquet Viladecans, que després de perdre el seu segon partit de la temporada ha perdut ja el liderat. Per tant, molt bona victòria, com vàrem comentar també el divendres en companyia de Mauro Pérez aquí a la sintonia de Ràdio Maricel. Balanç de 5 victòries, 4 derrotes per als homes d'Edu Piñero. Proper partit a la pista del Collblanc, que en aquesta 9a jornada va perdre en la seva visita a la pista del Vendrell per 77-59. Derrota també del Sènior B, que va encaixar un 53-57 aquí a Pinsbens davant el casal de Vilafranca. Una derrota que continua deixant el Sènior B penúltima de la classificació amb només una victòria. Per tant, toca, com es diu, apretar una miqueta més per començar ja a guanyar algun partit més. I derrota també del Sènior femení, que va perdre 59-68 davant el Viladecans. Situació curiosa, com a mínim, la d'aquest Sènior femení, que va començar doncs, amb molt bé la temporada, guanyant els primers partits, però ja ha acumulat, amb la d'ahir, doncs 4 derrotes consecutives. I gairebé ja per acabar, parlem també d'hoquei patins, de la 9a jornada, la 2a catalana, grup D, derrota del sènior del Club Pati Sitges. El Sènior A no ha jugat aquest cap de setmana, el partit es va avançar El cap de setmana passat, ja ho vàrem dir en el seu dia, va perdre 4-3 a la pista del Piera. Per tant, com queda la classificació? Lleida, 21 punts, Calafell, 21 punts, Club Patí Sitges, 18. Un Club Patí Sitges, un sènior A, que no torna a jugar fins al cap de setmana que ve, no l'altre, el dia 28, en què rebrà el Club Patí Vilanova aquí a Pinsbens. Pel que fa al grup B, victòria del sènior B a la pista del Breda per 6-7, segona victòria de la temporada. Tornarà a jugar fora de casa aquest proper cap de setmana, ho farà a la pista del Blanes Atlètic, divendres a partir d'un quart de 10. També podem destacar, per exemple, la victòria 1-7 del juvenil, la Masquefa, la derrota del mateix juvenil 2-0 a Vilanova, tenia doble compromís aquest cap de setmana, o bé el punt que va treure amb l'equip júnior gràcies a l'empat a 5 a la pista del Calafell. I acabarem amb bones notícies, com dèiem tot just en començar el programa d'avui. Referents al patinatge artístic, dues patinadores del patinatge artístic Sitges amb bons resultats a la Copa Catalana. Victòria Marín, sotscampiona de la Copa Catalana d'Iniciació, concretament en la categoria Iniciació C, i Ariadna Formatger, que afegeix doncs, aquest tercer lloc, aquesta tercera plaça, pel que fa a la Copa Catalana, en el seu cas, pel que fa a la categoria Iniciació A. Amb aquestes dues bones notícies arribem al punt i final de l'edició d'avui del Temps de Descompte. Toni, gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres. I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Tornem dimecres a les 4 a la tertúlia. Pilotes fora. Adéu-siau.